I això que sona són els arguments universals. Marta Ferrer, Paula Carreras, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui uns arguments universals que arrenquen amb aquesta banda sonora.
Si em poguessis explicar quantes coses em diries, dormiries en un parc, potser mai despertaries. I una cosa que no entenc i que tu m'explicaries és per què fem cas al temps, només fàcil acceptar.
És curiós perquè la música del Ferran Palau té un magnetisme curatiu de pau i de relaxació, Paula?
Sí, sí, és molt fort. Això que sona Spark és una de les novetats d'aquesta setmana, de fet, i és el nou disc de Ferran Palau, és el seu cinquè disc en solitari, i és un disc que, aquesta cançó de fet es titula Park, també, i és un disc on ret homenatge, diguéssim, que a les bandes sonores del cinema slasher, que és com una mena de subgènere de terror que es va popularitzar bastant als anys 80, i llavors d'alguna manera recrea aquestes bandes sonores i també l'estètica, perquè és un disc amb una estètica molt important, de pel·lícules mítiques com Divendres 13 o com el sona Elm Street. I és un disc que jo crec que ha tingut molt bona rebuda. Es va publicar divendres i, per tant, només ha estat com 3 dies a Spotify i només l'hem pogut escoltar durant 3 dies, però en general tinc la percepció que a la gent li ha agradat molt i és que sonen temes tan xulos com aquest.
Encara puc anar més lluny, que m'ho demanis tu, encara puc anar més lluny, oh, oh. Encara puc anar més lluny, però vull que m'ho demanis tu, encara puc anar més lluny.
Aquesta que sona es titula Lluny. Per mi, jo diria que és una de les meves preferides del disc. M'agrada moltíssim perquè és com... O sigui, l'estètica sonora que li ha donat Ferran Palau a aquest disc, diguéssim que és bastant reconeixible en l'estil de Ferran Palau. Tu escoltes això i ja sona a Ferran Palau. Molt minimalista tot, amb silencis, amb sintetitzadors. També hi ha una forta presència electrònica. Tot molt d'acord amb aquest estil que és com molt característic d'ell, no? I aquesta en concret a mi em transmet com molta bona vibració i també em recorda una mica a l'R&B i al jazz, salvant les distàncies, evidentment, però té com aquest rotllo que permet jugar amb la sonoritat.
Al·lucino perquè és que és molt prolífic, no? Surt a disparany, sí, pràcticament, el Ferran,
sí,
Palau.
Sí, de fet, una de les coses que ell diu és que, com que ara s'ha muntat el seu propi segell discogràfic, que és Hidden Track, això li permet crear amb molta més llibertat i, per tant, també, com amb molta més rapidesa i fer una mica més el que li dona la gana i que, per tant, i també afecta que hem estat en pandèmia, uh-huh, i que Ferran Palau...
Tindrem una allau de discos quan sí, la pandèmia, sí, ara...
Sí, de fet, Ferran Palau
mesos...
en pandèmia va treure 2 singles, uh-huh, també muntats des de casa i tal, que sonaven molt bé.
L'amor és un parc, l'amor és un parking, l'amor és el foc, l'amor és el càstig, l'amor és un port, l'amor és un barco, l'amor és esport, l'amor és el barco.
I això, encara que no ho sembli, també és Ferran Palau parlant de l'amor, però parlant amb l'amor amb aquesta cosa tan popular últimament que es diu autotune, no?
Sí, exacte, a tope amb l'autotune en aquesta cançó que es diu Amor i que... De fet, Ferran Palau diu que aquesta cançó havia de ser l'avançament del disc, el que passa és que no es va atrevir perquè, com que és una mica disruptiva, si tu vols, o desconcertant, és una cançó on no se sap ben bé qui canta, és a dir, perquè sabem que és Ferran Palau i que s'ha posat la veu amb l'autotune, però podria ser un nen o fins i tot una nena, no? I aquesta cosa ambivalent és un dels efectes que buscava.
És que a mi això de l'autotune, mira que el Ferran Palau m'encanta, però...
A mi també em costa una mica,
no em convenç, no hi veig la gràcia.
Ja, és la peça que més, diguéssim, discussió ha generat, perquè, de fet, aquest efecte, que és com un plugin de pitufo, diguéssim...
Totalment. Puja, ja veuràs. Ara és la base instrumental.
Que, de fet, aquesta lletra és una llista de cançons d'amor.
L'amor és un parking, l'amor és el foc, l'amor és el cas...
És que a mi ell ja m'agrada com canta, ja, sense ja posar-hi
bueno,
coses.
Però ha volgut experimentar. De fet, aquest plugin, ell l'utilitza molt sovint, fent-se ell mateix els coros. És a dir, amb moltes cançons de Ferran Palau sentim segones veus, que són ell mateix amb aquest plugin de Pitufo, i llavors ara el que ha volgut fer és experimentar, i de fet l'altre dia a Ràdio Primavera Sound vam fer una listening party, que vol dir que bàsicament hi ha una periodista...
Listening party, això és la...
Sí, això fan...
O sigui, és reunir-se per escoltar el disc,
sí,
no?
És
I abans que li diem listening party,
sí, és en anglès,
i a partir d'aquí aturem-ho tot.
No, exacte, però és escoltar el disc i llavors entrevistar a l'artista en qüestió amb diferents persones que l'han acompanyat a la producció del disc. Està bastant bé.
El que ve a ser una estrena.
Sí, però sí, sí.
Però li diem listening party perquè està més bé.
Bueno,
d'acord.
I en aquest cas...
No, està bé saber-ho.
Bueno, és un concepte que és xulo, és xulo. Si t'agrada un disc, escoltes el cantant amb el seu productor, amb el seu dissenyador, tal, està bé.
I llavors... Podem fer una listening party del suplement, també.
Clar, és que a veure, no...
7 hores escoltant el suplement.
I després xerrada
amb el suplici, però sí.
I... El que deia, que en aquesta listening party que vam fer l'altre dia amb la periodista musical, la Marta Salicru, el Jordi Matas, que és el productor del disc aquest que ha sortit ara de Ferran Palau, que es titula Parc, el que explicava és que aquesta cançó és una mena de bonus track, en realitat. No està posada l'última del disc, però tenien el disc ja acabat amb el Ferran Palau, el van escoltar tot, van veure que era curt, i llavors li van dir al Ferran Palau: Ferran, has de fer una cançó més perquè això ens ha quedat molt curt i per tant que quedi tot com a, que faci una mica més de patxoca, hem de fer una cançó més. I el Ferran Palau es va presentar al productor amb una cançó que era una cançó, una llista, que és aquesta que sona, sense l'efecte Pitufo. I no els va acabar de convèncer, li veien que li faltava alguna cosa i van dir: fot-li autotune, aviam si això ho millorem. I llavors ha sortit aquest experiment que et pot agradar més o menys, però que com a mínim és xocant i que genera debat, i això jo crec que és xulo.
M'aixeco del terra, ben amunt, ben amunt.
Doncs el Ferran Palau, amb nou disc, el vindrà a presentar, per cert, el suplement en directe, i el tindrem actuant en directe dissabte que ve, a quarts d'una del migdia, cap a aquesta hora, dissabte que ve, Ferran Palau en directe al suplement per presentar Parc, el seu últim disc. Tot això pel que fa a la música, però passem també per les pantalles.
What do you think people imagine when they picture the Cecil Hotel?
Is there a room here that maybe somebody hasn't died in? I never got used to that.
No. A veure, Marta Ferrer, això no és ficció, sinó que és l'últim documental que ha estrenat Netflix.
Sí, de fet és un true crime, que són aquests documentals que s'han posat ara molt de moda, que a Nord-Amèrica sempre s'han fet.
M'estàs dient que Netflix ha copiat el Carles Porta?
Sí, t'estic dient que l'ha copiat i ho ha fet una mica pitjor, perquè el Crims realment és un programa que està molt bé. Jo, des que vaig veure el cas de l'Helena Jubany, que encara penso en la pobra Helena Jubany i en qui la va matar, és una cosa que
bueno, és que el cas és que s'ha reobert gràcies al Crims. Vull
sí,
dir que...
sí, vull que d'alguna manera es resolgui ja. Però vaja, no, aquest és un true crime que se centra en l'Elisa Lam, que és una jove del Canadà que l'any 2012 va desaparèixer en un hotel de Los Angeles. No sé si us sona el cas, si el recordeu. Es va fer molt mític perquè la policia de Los Angeles va publicar a internet, bàsicament, un vídeo que va trastocar una mica a tothom, perquè eren les últimes imatges en vida d'aquesta noia, que era una turista del Canadà, i en la que se la veia en l'ascensor d'aquest hotel, de l'hotel Cecil, i llavors començava a fer coses una mica estranyes. I era un vídeo una mica pertorbador, que de fet el documental es veu i fa una mica de mal rotllo quan el veus. Però vaja, aquest true crime que es diu Desaparició en el Hotel Cecil parla d'això, explica una mica el seu cas i de la seva desaparició en aquest hotel que es troba al centre, al downtown de Los Angeles, que és una de les zones més perilloses, no només de la ciutat, sinó del país. És una zona on viuen moltíssima gent sense sostre, que està plagada de crims, és gairebé un imant de desgràcies, de crims, de drogues, de tot una mica, i aleshores explica una mica la història d'aquesta desaparició i de l'hotel en si, que com us deia doncs també ha sigut una mica d'imant. De fet, expliquen que el documental expliquen que és un lloc en què tenen lloc aproximadament unes 80 morts en 10 anys, i això t'ho explica la gerent de l'hotel d'aleshores, que dius, home, si en 10 anys hi havia 80 morts, potser que podries haver marxat també de l'hotel i no haver-te quedat allà, però vaja, amb això us podeu imaginar una mica el sarau, i us ho dic tot.
Què passa jo crims aquest? A vegades passo por.
Sí, amb aquest documental...
Sobretot quan t'adones que és real, no?
Sí,
que
sí, sembla sí. Ficció. Bueno, que és real, no, és que sí, el cas de l'Helena Jubany va passar al costat de casa.
Clar,
sí.
Per això.
Clar, aquest va quedar... Que us queda una mica més lluny, no?, a tots en general, perquè és Los Angeles, però fa una mica de mal rotllo, també. Sobretot, no només per les últimes imatges d'aquesta noia, que ja us dic que són bastant pertorbadores i que realment el que fa és una mica estrany, sinó també per tot el que va passar al voltant d'aquest cas. De fet, el documental és una mica llarg, són 4 capítols d'una hora, per mi li en sobren 2, dos, perquè jo crec que en dos capítols, o inclús en un capítol una mica més llarg, es podria haver explicat millor la història, però se centra molt, no només en la desaparició, sinó també en tot l'enrenou mediàtic i de les xarxes socials que hi va haver al voltant d'aquest cas. Sobretot explica una mica el naixement d'uns anomenats detectius d'internet, Internet Sleuths, que a l'època van considerar que la policia de Los Angeles no estava fent bé la seva feina i aleshores van decidir que resoldrien el cas ells mateixos i van començar a analitzar tot de coses del vídeo, van anar fins i tot molts a l'hotel a investigar què li havia passat a aquesta pobra noia, que després la realitat, no vull fer spoiler, tot i que és un cas real, però la realitat és bastant més trista i bastant més dura del que molts d'aquests detectius d'internet volien fer creure, que era des de conspiracions que tenien a veure amb la tuberculosi fins a coses policials que estaven totes allà amagades. I aleshores explica això i també critica una mica aquesta zona de Los Angeles, no?, coneguda com la Skid Row, que, com us deia, doncs, hi viuen molta gent sense sostre, en les pitjors condicions possibles. I aquest és una mica el problema del documental, que intenta explicar-te moltes coses alhora i a vegades es perd una mica i no sap ben bé per on va. Jo crec que si s'haguessin fixat una mica més en la història de l'Elisa Lam, que ja era prou atractiva i prou interessant de per si, doncs potser els hi hauria quedat una mica millor la cosa.
Aleshores, ens quedem amb l'original, però tot i així, Netflix el recomanem o no? L'original,
sí.
Vull dir, el Crims, eh?
Sí, quedeu-vos sempre
que
amb el Crims.
Ara arrenca la segona temporada.
Exacte. Quedeu-vos amb el Crims, però sí. Si us agrada el true crime, doncs és recomanable i passareu una estona entretinguda i amb una mica de por, això sí.
Aquesta és la Maria Coma, cantant tots els colors que ha anat a veure la Paula Carreras.
Sí, he anat a veure una exposició al Museu Can Framis que m'ha agradat moltíssim. És una exposició, ja sé que no és gaire radiofònic això de parlar de quadres a la ràdio, el que passa és que si no, no en parlaríem mai. És una exposició que és una retrospectiva de l'artista Iagor Tal, que és un noi barceloní, i dic noi perquè és que té 37 anys, és molt jove, i li han fet una retrospectiva a la Fundació Vilacases dels 14 anys que porta ell creant pintures. Llavors, per imaginar-nos aquests quadres, jo crec que és una exposició que pot agradar a tothom, fins i tot també als petits de casa, perquè són quadres molt colorits i que són molt agraïts de veure. Jo crec que els nens també la poden gaudir. Són quadres, ell agafa... No hi ha formes molt definides, sinó que agafa la pintura i el que li interessa és jugar amb molts colors. Hi ha colors com molt fluorescents, molt vius, molt alegres, i amb els moviments, de manera que ell va fent, doncs amb diferents tècniques, va movent la pintura, i d'aquí en surten formes i de fet fa servir tanta quantitat de pintura que diguéssim que els quadres a vegades fins i tot es converteixen en una escultura. És a dir, que el que li interessa és sobretot jugar amb el color, jugar amb la textura, jugar amb la pastositat dels acrílics, i llavors comença. Són obres, són 36 obres que les ha fet el Iagor Tal entre el 2007 i el 2020. És molt clar que el 2007 comença amb colors molt vius i, de fet, fins al 2020 també juga amb colors molt vius, gairebé fluorescents, i el 2020, de sobte, comença a jugar amb negres, amb blaus marins molt foscos, amb grisos, amb platejats, tot comença a ser molt més fosc. I, clar, la sensació com a espectador és que, evidentment, el 2020... va venir la pandèmia, va ser un any superconvuls, i deus pensar, segurament Iagor Tal no hauria tenir cap ganes de jugar amb els colors vius. Però ell mateix, de fet, ho ha desmentit i ha dit, no té res a veure amb el context, jo estic aïllat del que passa, diguéssim, al meu entorn. Diu, de la mateixa manera que el color rosa fosforito no és símbol d'alegria sempre, el color negre no té per què ser símbol de tristor o de malestar, i per tant és coincidència que el 2020 arribi la pandèmia i arribin també els colors foscos a l'obra de Iagor Tal. Tot i així, jo crec que, encara que ell digui que no, és bastant significatiu que tu vagis fent un recorregut pels diferents anys des del 2007 i sigui tot de flors i violes perquè és tot de colors molt llampants, i de sobte arribis al 2020 i sigui... és que és buidor, és negró, és tot molt fosc, molt fosc. I és una exposició molt recomanable, és curta, per tant, i la gent aquesta que a vegades diu, no, és que els museus hi has d'anar molta estona, són molt llargs, em canso, tal, no sé què, això no és excusa, perquè és curta, però és molt xula i és molt visual, molt plàstica, i la veritat és que molt recomanable.
Recordem on es pot veure això?
Es pot veure al Museu Can Framis, està al Poble Nou, al carrer Roc Boronat, fins al 30 de maig, i l'entrada costa 5 euros, i en alguns descomptes, però l'entrada costa 5 euros. Ladies and gentlemen,
My name is Captain Jefferson Kyle Kidd.
I aquest que sona és Tom Hanks amb la seva última pel·lícula, Marta.
Sí, a vegades jo veig pel·lícules per certs actors, com per exemple Tom Hanks, que és un actor que m'encanta, i després me'n penedeixo d'haver-les vist, i és el que m'ha passat una mica amb aquesta pel·li, que es diu News of the World.
Sempre rajant.
En castellà, Notícies del Gran Mundo. Prometo que no vinc sempre amb les ganes de rajar, però és que aquesta pel·li, bueno, no sé, no m'ha agradat gens. La vaig veure 2 hores, vaig pensar que les podria haver aprofitat molt millor del que ho vaig fer veient
aquesta pel·lícula. O sigui, la recomanació és no veieu l'última pel·li de Tom
Hanks. Bueno, o mireu-la, però amb un ull crític. Potser la mireu i us agrada. Si la mireu i us agrada, digueu-m'ho. Després m'ho expliqueu i em dieu per què us ha agradat. Però és la història del capità Jefferson, que és el personatge que interpreta Tom Hanks, que és un veterà de la Guerra Civil nord-americana, que ara el que fa és dedicar-se una mica a anar de poble en poble de Nord-Amèrica explicant i llegint les notícies a la població. Fa una mica el que fem nosaltres aquí al suplement, i també ho fa amb entreteniment i amb hi-hi-ha-ha, i aleshores, mira, doncs fem una mica el mateix. Però aleshores tota aquesta vida que porta de nòmada es veu una mica trastocada quan troba una noia jove, que per mi, aquí, spoiler, és el pitjor de la pel·lícula, que ha perdut la seva família, i aleshores Tom Hanks, que és molt bona persona i que per cert va ser dels primers en superar la Covid justament amb la seva dona, doncs decidirà agafar aquesta noia i intentar tornar-la a la seva família, i a través d'aquest viatge tots dos acabaran formant una relació que és com molt de pare i filla, que és molt interessant i que de fet és el meu problema principal amb la pel·lícula. No són els paisatges molt macos de western que retrata el director Paul Greengrass, sinó és que la gràcia de la pel·lícula és que aquesta relació, no, entre Tom Hanks i aquesta noia que es diu Helena Zengel, l'actriu que la interpreta, doncs t'ha d'emocionar, no, i t'ha de colpir, i has de sentir com empatia per aquests dos, i has de sentir que tenen una relació molt maca, i a mi em va avorrir bastant, entre altres coses, perquè la nena no la suporto. O sigui, em sembla bastant, fa bastanta ràbia, és bastant insuportable. Jo no la considero bona actriu, tot i que els crítics no em donen gaire la raó, però vaja, mireu-la i si us agrada em feu un tuit i m'ho dieu.
Sort que Tom Hanks no ens patrocina el programa. No, potser sí que l'escolta.
Però ell ho fa molt bé, he de dir, Tom Hanks, molt bé sempre.
Fantàstic. Marta Ferrer, Pablo Carreras, moltes gràcies.
Adéu.